sembla que la incidència de la Covid-19, almenys a Balears, les Pitiüses i també a Espanya, ha pres un camí de lleugera remissió. Hem de ser molt cauts, però bé, podem mirar amb certa esperança aquests números. Avui volem parlar de la suposada tornada a la normalitat, entre cometes, o fins i tot doncs el que xerràvem ara també, d'un possible segon brot. En tot cas, per tractar d'aquest assumpte, comptem amb Maria Antònia Font, directora general de Salut Pública del Govern de les Illes Balears. Molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa, senyora Font.
Molt bon dia.
Bé, Francina Armengol li va demanar a Pedro Sánchez que es mantingués l'estat de confinament, excepte per a serveis essencials, fins al 26 d'abril, però l'estat finalment ha decidit tirar pel dret i tornar al confinament parcial. Què li pareix?
A veure, confinament parcial ben controlat no té per què tenir risc. El tema és que s'ha de controlar molt bé. És veure que la situació de les nostres illes és diferent de la resta de l'estat espanyol, la nostra curva està molt diferent, i feia pensar que, clar, que un desconfinament abans ens podria, entre cometes, no anar a favor. Però coneguent les cartes, quan coneixes les cartes que et jugues, el que has de fer és planificar el joc, no? I sapiguent les cartes, doncs és el que hem fet nosaltres, hem planificat, i hem planificat un desconfinament parcial per aquests treballadors no essencials, amb unes particularitats, i és el que han fet. S'ha d'incorporar a la feina, ho han hagut de fer amb unes certes garanties i molt controlats per seu servei de prevenció de riscos laborals i per les mútues corresponents.
Clar, però realment coneixem les cartes? Ho dic perquè, per exemple, a Formentera, sabem quin és l'abast que hi ha de Covid-19 aquí? S'han fet 15 proves i som uns 10.000 habitants.
Sí. A veure, hem fet proves segons els criteris epidemiològics que hem estat seguint en tot moment, i que sigui unificat i liderat per l'Estat, però és que així ha de ser si se vol tenir un rigor de dades. És a dir, has de tenir molt clara perquè he après molt d'estratègia epidemiològica.
Sí.
Si se vol tenir un rigor de les dades, has de tenir molt ben identificada la població, Diana, qui treus aquestes dades, perquè si no, no podríem treure conclusions vàlides del seguiment de l'epidèmia. No? I per això se va definir una població diana a qui fes les proves. Clar, què ha passat? Que Formentera no ha hagut població diana a qui fes les proves.
Escolti'm, l'OMS no diu això, l'OMS diu allò de test i test.
Sí, ara en xer, no? O sigui, per una part hi ha la població a la que requereix d'un criteri i a la que vigiles d'una forma determinada, no? I això és l'estratègia del Ministeri. Sí que és vera que després entra l'estratègia de cribatge poblacional. Val. Quantes persones, perquè sabem que hi ha una certa població que presenta símptomes i aquests símptomes poden evolucionar a més greus, la població vulnerable. I és aquesta població la que s'ha fet el punt de mira d'aquestes proves PCR. La població vulnerable eren que requerien ingrés, això eren els darrers criteris que se varen prendre, o sigui, que tingués un cert grau de gravetat, i després els professionals sanitaris. I aquests són els punts de mira. Però sí que és vera que el cribatge poblacional, a població general, és absolutament essencial ara, en aquesta fase, a fase de desconfinament. Abans d'iniciar un desconfinament global, hem de saber com està la nostra població. I hem de saber si aquesta població, que no ha requerit ingrés, que ha tingut símptomes molt lleus, que fins i tot se poden haver confós amb un simple refredat o amb una simple grip, i no s'ha comprovat que realment era grip, no?, o que no han tingut símptomes, perquè se sap que també la població més jove, especialment els infants i adolescents, no presenten cap tipus de símptomes. Per tant, ara hem de veure què passa amb aquesta població. I és el que estem planificant des d'aquestes illes, que això sí que ho feim, no tenim per què anar del tot alineats, el que feim per tenir un desconfinament segur, que és el que volem, un desconfinament segur. Segur per tota la població, i que quan sortiguem en el carrer sortiguem en garanties de seguretat. Això és el que ha de garantir el govern i ha de garantir la Conselleria de Salut.
Hi ha alguna data prevista i número de test que es farien per percebre doncs, l'abast epidemiològic de la Covid-19 aquí a les Balears?
Sí. A veure, hi ha dos tipus de test. Aquest cribatge poblacional, que dèiem, o sigui que es coneix en quina situació està la població sana, que no ha presentat símptomes, se faria amb un tipus de proves que serien les serològiques, que el que mesuren és, bueno, te mesuren si has estat en contacte, si tens anticossos, si has generat anticossos, o sigui, si en un passat vas estar en contacte amb el virus i el teu sistema immunitari ha generat anticossos, però també mira si pots estar a les fases inicials d'aquesta malaltia. O sigui, clar, te mira dos paràmetres, no? I això seria la prova que utilitzaríem per cribatge poblacional.
A quanta gent s'hauria de fer aquesta prova de cribatge poblacional?
El càlcul demostra, estem ara amb això. No? Ara no puc dir exactament de Formentera quin seria la mostra exacta de Formentera, perquè estem calculant tota la mostra, la mostra global de les Illes Balears. Sí que és vera que probablement, en molt breu espai de temps, se començaria per Formentera, Menorca i Eivissa, per les Illes Petites, perquè fa bastant de dies que no presenten cases aquestes illes, i començaríem per aquí per fer aquest cribatge poblacional. I seria ja imminent. Jo crec que avui, darrera hora del dia, com a molt tard demà, ja tindrem exactament la mostra que necessitem. L'estem calculant per edats i per zona geogràfica. Sí, i per tenir una mostra representativa de tot l'espai, de totes les illes.
Aquests testos entenc que els compra el govern balear independentment, no?
Sí, ja els ha comprat, ja les tenim. Sí. Aquí ja, com que ja les tenim aquí, les tenim comprats, i ja podríem començar. Estem pendent d'aquest càlcul i estem pendent ara de que va l'estratègia, que seria aquesta setmana, perquè es declaren el desconfinament de partir del dia 26 d'abril. O sigui, una vegada puguem fer desconfinament, nosaltres ja tindrem els resultats i podrem dir quines zones són més lliures de poder fer una sèrie d'activitats que també estem planificant, perquè tot s'ha de planificar. El desconfinament ha de ser molt controlat. És el que volem un desconfinament molt controlat per no tenir, per si tenim rebrots, que també els hem de tenir pensats, aquests rebrots siguin controlats.
Pel que fa al desconfinament hipotètic, ja sabem que estem parlant de probabilitats, perquè tot és incert, però en principi a partir del 26 d'abril, quin seria l'horitzó de desconfinament que podem començar a pensar?
A veure, estic xerrant davant d'hora perquè estem ara en tot el pla i estem un grup de persones considerable, representatiu de diferents conselleries, perquè el desconfinament s'ha de fer des de diferents, no?, sectors. Sí que les línies més clares sembla que els que primer s'han de desconfinar és la població que no està vulnerable. No? I el desconfinament ha de ser a partir d'activitats que no suposin risc. No suposin cap risc, o sigui, no suposin aglomeracions, ni suposi juntar moltes persones en un espai petit.
O sigui, suposem que els joves puguin sortir de forma més o menys regulada, individual, al carrer, suposam.
Sí, individual o en grup petits molt controlats, per començar a fer una sèrie d'activitats que són les que varen deixar de fer. Ara, en aquest moment, també estem en planificant en la Direcció General d'Esports com hauria de ser, pues, començar a reprendre activitats esportives que són molt saludables i que ajudarien molt en el desconfinament. Però, ja us dic, seran molt caos.
Aquí entrarien els col·legis, també?
No, els col·legis ara, no. De moment, és un altre debat. S'han aturat les aules, la Direcció d'Educació té una planificació de cara al final de curs que no és tan fàcil planificar i desplanificar, i per tant probablement seguiran la seva planificació, però sí que hi ha altres activitats que se poden fer, pues, altres activitats extraescolars o altres, pues, música, tot allò, que aquestes llibertats, no? Que se mos ha privat, o mos ha privat aquest sí, virus, sí. I que mos ha provocat aquest confinament, anar recuperant totes aquestes llibertats. Ara sí, fora aglomeració de moltes persones dins un espai tancat. Per tant, dins les aules, tot un grup d'alumnat dins una aula, de moment, no ho contempla. Però, vaja, el resultat d'aquest cribatge poblacional me'l donarà llum a veure què és el que podem fer, com ens poden desconfinar i com no. Per tant, és bàsic, és bàsic aquest cribatge poblacional.
Bé, entenem que, recordem, que ens comentava que la idea seria començar a fer aquest cribatge poblacional aquesta mateixa setmana?
Sí, aquesta setmana començarem, i si no començarem, deixarem tot tan ben planificat per iniciar la setmana de setmana.
I començaríem per illes petites, com per exemple
Formentera. Començaríem per aquestes illes, el motiu és clar, i és perquè ja fa un parell de dies que bé, Formentera és una situació un poc encara més especial que la resta, per els pocs casos que hi ha hagut. Ara estem planificant quina població, aquesta població que no ha tingut contacte, suposadament, amb el virus, que et sana, que vagi a poblacionar a partir de proves serològiques, però després, en els contactes més directes o familiars i contactes més directes de les tres persones que han estat positives de Formentera, fer-li la prova PCR també. Li faríem la PCR.
Això crida bastant l'atenció, que els contactes estratíssims d'aquestes persones no se'ls hagi fet cap prova.
No, perquè o sigui, el criteri epidemiològic no era fer prova en aquest contacte si no presentaven símptomes. La PCR té molta fiabilitat si té símptomes i havien d'entrar dins els mateixos criteris definits per el Ministeri de Sanitat, que són aquests criteris epidemiològics. La PCR se fa a persones que presentin símptomes, clar, independentment de que siguin lleus, però havien de presentar símptomes, perquè també és molt més fiable.
Parlàvem del tema del desconfinament. Qui ho decideix, això? És l'Estat, que ens van confinar des de l'Estat, diguem-ne, però amb el tema de desconfinament, el govern balear tindrà alguna cosa a dir-hi o tot es farà centralitzat?
En qüestió de dates, dels dies d'inici, probablement està centralitzat. És l'Estat espanyol qui va dient quines dates i quins sectors són els que se poden desconfinar totalment. El que passa és que després el govern balear pot el que fa i el que pot fer és definir el com, no? Clar. No qui ni quan, però sí com. I aquest com és el que estem preparant. De fet, ja l'hem preparat per treball. Tota la setmana passada vàrem definir un com tan diferent a la resta de l'Estat espanyol. Cada comunitat autònoma ha definit el seu com. I el nostre ha estat en funció de la nostra realitat, com ha de ser.
El nostre per on aniria, més o menys?
El nostre, de quin te refereixes?
El nostre sistema de desconfinament.
Pues aniria planificat per sectors, quins són els sectors, quin és el tipus de població que se pot desconfinar, quina és la població diana i quines activitats són les que se recomanen començar a dur a terme. No? Exercici físic a fora, començar a poder passejar per l'aire lliure, i començar, després aniria acompanyat d'obertura de la resta de comerços i obertura de la resta d'activitats no essencials que falten per incorporar en lloc de treball.
Estem parlant, no sé, per exemple, de bars, restaurants...
Estem parlant de tot això, sí. Estem parlant de tendes, de tendes de roba, estem parlant de tot això.
Clar. Pel que fa a bars i restaurants... És impossible dir quan es podran tornar a reobrir, però esperem que en un escenari el més pròxim possible. Però canviarà la manera d'anar a fer-se un cafè?
No sé si canviarà la manera. Jo espero que canviï molt d'hàbits que tenim. N'han de canviar alguns perquè n'han d'aprendre. I mentre convisquem amb el virus, aquest virus ha vengut i sembla que se vol quedar amb nosaltres. Això està claríssim. Se vol quedar amb nosaltres i mentre no tinguem una vacuna. I mentre no tinguem, que això va, però sí que és més llargat, mentre no tinguem un tractament que pugui aturar i frenar molt la malaltia, que això sí que és més ràpid,
sí.
Mentre no tinguem això, hem de ser molt caus i canviaran les formes de relacionar-nos, sense cap dubte. Fins que no tinguem aquests aspectes que ens donin més seguretat, canviarà com ens relacionem. Ja va passar la sida, que a més té moltes semblances amb aquesta pandèmia. La sida. I també va passar, no? Que va canviar alguns hàbits i algunes formes d'actuar i així ha de ser. Ha de ser per bé, per bé i per protecció de la població.
Estava pensant potser en un bar ja, doncs, serà exigible que hi hagi una distància entre clients.
Exacte.
Aquest tipus de coses.
Una distància, sí, unes separacions... pues, igual haurem d'anar acompanyat de les mascaretes, perquè les mascaretes és una barrera que fa que si una persona no sap que ha tingut la malaltia no contagi l'altra, per tant, si ens hem d'ajuntar un parell de persones, pues, igual potser hauran d'anar amb mascaretes segons quin lloc tancats, no? on no estigui tan horatjat, pues, a lo millor sí, estones, perquè clar, si has de menjar i beure, no pas d'una mascareta, i sobretot amb un bonus de la mascareta. Ara també estem preparant tota una bateria d'informació per la població perquè la utilitzi bé, perquè un mal ús pot ser perjudicial, eh? O sigui, la mascareta s'ha d'utilitzar molt bé, igual que la resta de mesures, eh? Igual que rentat de mans, com hem estat dient, s'han de rentar les mans bé, no basta rentar-les, sinó també s'han de rentar bé, igual que la distància de seguretat, l'has de tenir molt clara i l'has de saber mantenir, has de saber fins quina és la distància de seguretat en funció de l'activitat que fas, perquè si cantes, rius i xerres molt fort, la distància ha de ser més llarga, més ampla, no? I si no, si només respires i estàs callat, pues, amb una distància més curteta, d'un metre i mig, pues, pots estar segur.
Estem xerrant amb la Maria Antònia Font, directora general de Salut Pública del Govern Balear. I si hi ha un segon brot? I si aquest segon brot es produeix a Formentera? Quines mesures es podrien aplicar a la nostra illa? Recordem que només tenim 12 llits a l'hospital.
Mm. Curiosament, Formentera va ser, abans de començar tot el nostre brot, després del primer cas, la primera reunió vàrem visionar com seria un brot a Formentera i curiosament, ha estat l'única illa que no n'ha presentat. I el vàrem visionar i planificar, no? si passava. No? S'utilitzaria, Formentera necessitaria de l'ajuda pues, de les illes, de la resta d'illes, com hem de suposar, sí. I la resta d'illes estarien preparades per ajudar a Formentera i un trasllat a Eivissa, un trasllat a Mallorca, un trasllat a Menorca, en funció dels llits i de disponibilitat, i en funció de la actuació. A Formentera també tenia un UBAC, com a la resta de les illes, que és aquest servei d'atenció domiciliària, i hauria aquest UBAC, i si s'ha de reforçar, se reforçaria més, perquè l'atenció tant a domicili sigui la correcta i tot ciutadà la pugui tenir, i si no, pues, seria el trasllat. I tornaríem a fer, planificar les fases. Tot s'ha de pensar i planificar en funció de la situació que tens. No? Per exemple, és clau l'anàlisi de situació. Ara, en aquest moment, pues, Formentera, pues, sembla que està lliure de virus, el que hem de veure primer és quanta gent hi ha immunitzada, si és que n'hi ha. I això determinarà moltes decisions que prenem. Però, vaja, si no hi ha gent, si no hi ha virus circulant, el més normal és que els ciutadans de Formentera, els habitants de Formentera puguin començar a gaudir dels espais exteriors, com hem de suposar. I si hi ha un rebrot, doncs tornarem enrere, no queda més remei, però planificat i en funció de la situació que tinguem en aquell moment, no? Que ara no se fa mal.
O sigui, que és una probabilitat, diguem-ne, raonable el fet de pensar que a partir del 26 d'abril, d'aquí 11 dies, potser inclús puguem sortir a l'exterior d'una forma més lliure que actualment, eh?
Sí, serà raonable, pensar-ho, però primer hem de tenir el resultat d'aquestes proves, d'aquests tests poblacionals, i hem de tenir la fotografia de com està immunitzada la població de Formentera per prendre la decisió de com desconfinar.
Per cert, es plantegen allò del salvoconducte biològic o una mena d'aplicació a través de dispositius electrònics que permeti saber doncs, l'estat de cada persona, on es troba, amb qui es relaciona, tot
sí,
això?
Sí. Sí, hi ha diferents projectes ara mateix en marxa, en SWIP i en Direcció General de Territori també pot geolocalitzar i estan tots en marxa i esperem que per de cara al desconfinament poden tenir ja algun d'ells funcionant i els puguem utilitzar. I més pensant que som unes illes que segur que rebrem visites de fora. Ara mateix, només per haver desconfinat alguns treballs no essencials, ja han tingut més visites en aquestes illes, no? Perquè estem controlant les entrades a ports i aeroports des de Salut Pública, ho estem fent a l'equip de Salut Pública, i sí que des de dilluns mateix ja varen començar a veure pues, que venien molt més passatgers perquè ja venen molt més treballadors i hi ha molt més traspàs de comerciants i comerç, etc. Per tant, haurem de vigilar molt aquesta part, no?
Senyora Font, perquè estic veient, fins que no hi hagi una vacuna a la Covid-19 serà molt complicat reprendre l'activitat turística, no?
Ja dic que no només estem contemplant les vacunes. Vull dir, en la sida el retroviral va ser clau per donar més, no, més llum. I aquí pues, s'està avançant molt en medicaments que frenen molt la malaltia si la diagnostiques en les fases inicials.
Clar.
Per tant, això és un futur immediat. Espera, no el tenim encara, no està però els avanços són molt, encoratgen i ens omplen d'esperança tenir aquests medicaments que frenin molt la malaltia i que en el cas de que el pateixis, pues, que tinguis els primers símptomes, que són els primers símptomes de refredats i de febreta, pues, puguis aturar l'evolució, que ha estat el pitjor d'aquest repte principal que mos ha sotmès aquesta malaltia és que alguns casos evolucionen de forma molt greu i requereixen de cuidats intensius. L'objectiu és evitar que els casos evolucionin, tinguin aquesta evolució. I si el tractament farmacològic ho aconsegueix, pues això és esperança, no? I és cap aquí on... perquè és el futur més immediat que estem veient en aquest moment.
Bé, parlàvem de la probable desescalada a partir del 26 d'abril. Es planteja el govern balear fer-la, diguem-ne, diferent a Formentera que a Mallorca, que a Eivissa, i en el cas de Formentera, doncs, ja que tenim pocs casos, potser obrir un poc més al marge?
Sí que se planteja en particularitat, se planteja que cada desconfinament ha de ser en funció de la situació de què parteix. És que de la situació en què està, ja ho deia abans, que l'anàlisi de situació en el moment en què se prenen les decisions són claus. Per petits canvis que hi pugui haver, petites diferències que hi pugui haver, en funció de que Formentera. Clar, és diferent una zona geogràfica on ens trobarem probablement que zones estan, quasi tothom ha passat la malaltia o l'ha passada, hi ha moltes persones que estan immunitzades, per tant poden considerar que hi ha una immunització poblacional, i si hi ha immunització poblacional, doncs hi ha menys llibertat, perquè quan s'immunització poblacional el que te fa és que la transmissió entre persones sigui més complicada, no? Com més persones immunitzades. Què passa? Si a una zona no hi ha persones immunitzades, entre elles se podran relacionar. Però hi ha que ser molt caos a l'hora d'incloure persones que externes. En aquest...
Clar, estava pensant en el turista.
Exacte, el turista, o comerciants o altres. No? Per tant, haurem de planificar en funció de la situació real de cada lloc.
Després també imagino que si algun dia s'obre mínimament el turisme, ni que sigui a visitants d'altres illes o turisme nacional, els protocols d'estada en un hotel, en un establiment turístic...
Seran molt controlats, però d'això són molt necessàries aquestes aplicacions que estem treballant ara, de com controlar les persones que entren. I com tenir-les d'alguna forma vigilades, tenir-les dins un sistema de vigilància en funció de la seva situació i de que potser també pugui haver passat de malaltia, perquè, bueno, també... No tot va en contra i a favor. Que sigui una pandèmia i que tots els països l'hagin passada, no? Pues, de cara al desconfinament, no? Pues, i d'immunització proporcional, pues, pot ser un avantatge.
Maria Antònia Font, directora general de Salut del Govern de les Illes Balears, li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa l'esforç que ha fet per ser el més planera i entenedora possible.
Gràcies a vosaltres i molt d'ànims a tothom, perquè això és una tasca de tots i de totes, i sols així li farem fer front.
Clar que sí.